Són les 8 del matí, molt bon dia.
Bon dia, per una jornada fresca i de paraigua en mà.
Tenim 17 graus a Begú, 17 a la Bisbal, 18 a Palafrugell.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Dia amb ruixats, dia fresc, núvols, especialment a la tarda, tot i que ara tenim uns fronts que estan creuant el país i que de moment han deixat caure alguna gota al Baix Empordà, molt poca cosa, però sí que a l'Alt Empordà tenim una bona massa de precipitacions que en principi ja marxa cap al mar, però pot arribar en les pròximes hores alguna bossa de pluja durant aquí a la comarca, al Baix Empordà. Per tant, bones notícies perquè anem tenint pluja continuada ahir, abans d'ahir, i això sembla que ja l'estiu tornarà progressivament a partir de demà o dijous, i per tant això serà aquest període més plujós, doncs ens durarà fins demà o demà passat. Avui al Supermatí us explicarem que Junts per Palamós, partit de l'equip de govern de Palamós, s'ha distanciat de la reforma del Passeig del Mar que impulsa el govern municipal i ha demanat suspendre el projecte. Explicarem els motius. Parlarem també del balanç de l'operatiu de la policia local de la Bisbal en contra de qui fou un mal ús dels patinets elèctrics. Parlarem de les activitats que Palafrugell ha programat per defensar els drets de la gent gran i lluitar contra el maltractament a aquest col·lectiu. I també celebrarem el reconeixement a la pastisseria Bruguers de l'Estartit, que l'han premiat els gremis de pastissers de Girona i Barcelona. I en esports parlarem de l'atleta palamusià del Meixal, que s'ha classificat per la final dels 1.500 metres de l'europeu d'atletisme. Ens escoltem a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui al Supermatí ens acompanyarà Joan Josep Puig, que és l'actual president de la Fundació de l'Institut Català del Suro i l'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya, amb seu a Palafrugell, que ha estat nomenat president de la Confederació Europea del Suro. I com cada dimarts parlarem de tecnologia i d'oci digital amb en Martí Seguim. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Bon dia, Maria Alzina.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador.
Hola, bon dia.
I Sergi Villena, bon dia.
Bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Però abans de començar, hem d'explicar una última hora, perquè fa molt pocs minuts el BOE, el Butlletí Oficial de l'Estat, ha publicat la llei de l'amnistia i, per tant, comença el termini de 2 mesos per aplicar-la. El primer pas el farà el Tribunal Suprem, que preguntarà a les parts si s'ha d'aplicar l'amnistia i aixecar les mesures cautelars als exiliats. Això després de la firma del rei, una amnistia que es va aprovar ara fa prop de 15 dies, 2 setmanes, però que no s'ha aplicat, no ha sortit publicada al Butlletí Oficial de l'Estat fins avui. Ara, com dèiem, s'obre un període de 2 mesos per aplicar-la. Segons la llei, els jutges ho hauran de fer d'ofici o a petició d'alguna de les parts i amb caràcter preferent i urgent. Tot i això, encara queden moltes incògnites per resoldre que haurem d'anar explicant i resolent i preveient coses que ara potser no ens podem imaginar que passaran i que acabin passant. Per exemple, que els jutges per algun motiu decideixin no aplicar-la o que sí, que decideixin aplicar-la i després ja veurem què diu la justícia, el Tribunal Constitucional o el Tribunal de la Unió Europea. Veurem què passa. En política local, al govern municipal de Palamós hi ha un cert enrenou perquè Junts per Palamós, que forma part de l'equip de govern des de fa uns mesos, es desmarca de la reforma del Passeig del Mar i demana la suspensió del projecte.
Junts per Palamós, tot i formar part del govern municipal, presenta al·legacions per suspendre la reforma del Passeig del Mar. El grup demana la inclusió d'un aparcament soterrat i expressa dubtes sobre el compliment dels terminis que podrien comprometre el finançament europeu de 3 milions d'euros dels fons Next Generation. També preocupen el manteniment i la viabilitat del projecte a llarg termini.
Detenen 6 homes pel robatori amb violència d'un rellotge.
Els Mossos d'Esquadra i la policia local de Torroella de Montgrí van detenir aquest 6 de juny a fora allà 4 homes d'edats compreses entre els 25 i els 46 anys com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació. L'endemà, els Mossos, a més, van detenir a la Bisbal 2 homes més de 24 i 26 anys per la seva participació en la comissió del delicte. A més, aquests 2 detinguts també se'ls acusa d'un delicte de resistència i desobediència als agents de l'autoritat.
La policia local de la Bisbal denuncia 12 de persones per anar amb patinet pel centre.
Des de l'Ajuntament asseguren que hi ha un problema important i és que la conducta més detectada és que els patinets circulin per espais reservats per vianants. Denuncien que posen en perill la integritat física de les persones més vulnerables com nens i gent gran.
Doncs aquestes són algunes de les notícies destacades. En tenim més. Per exemple, cap a Palafrugell es reivindica en contra del maltractament a la gent gran.
S'han programat una sèrie d'activitats per defensar els drets d'aquest col·lectiu. La programació començarà amb una xerrada sobre sexualitat i gent gran a 6:45 de la tarda al Consell de la Gent Gran. La sessió serà impartida per José Yepez, de l'Espai Igualtat, i Noemí Adarnius, de Salut Comunitària.
Els pastissers de Girona i Barcelona premien la pastisseria Brugués de l'Estartit.
Els guardons dels dos gremis reconeixen el talent i la trajectòria professional de la pastisseria artesana de Catalunya. La pastisseria estardinenca va ser reconeguda al costat de les pastisseries Escrivà de Barcelona i Puigdemont de Met.
El segon Saló dels Oficis i les Professions del Baix Empordà, que es va fer ara fa unes setmanes, va rebre més de 2.000 assistents. Ara l'organització ha fet balanç de com va anar aquell esdeveniment a Palafrugell.
L'esdeveniment ha estat considerat un èxit i s'ha anunciat una tercera edició pel proper 2025 amb l'objectiu de seguir orientant els joves cap al mercat laboral. El segon Saló es va celebrar a l'Espai Cultural de la Bòbila de Palafrugell, on hi van assistir alumnes i famílies, i enguany ha rebut molt bona valoració per part dels assistents. Un 70% dels joves ha afirmat haver trobat informació útil pel seu futur professional.
En esports, avui parlem d'atletisme, perquè el Palamusia del Meixal s'ha classificat per la final dels 1.500 metres de l'Europeu d'Atletisme.
L'atleta baixempordanès, amb un quart lloc a la seva sèrie de semifinals, va accedir a la final dels 1.500 metres de l'Europeu de Roma. Aquest proper dimecres, el palamusí intentarà lluitar per acabar la cursa final el més amunt possible, tal com ell mateix va declarar.
Però és que, a més, en atletisme, aquest cap de setmana s'ha fet el 30è míting de Palafrugell i s'han marcat 7 rècords.
Hi ha participat 626 atletes, és a dir, 312 masculins i 314 femenins d'arreu de Catalunya, que han competit a la categoria sub-18 i en el 29è campionat de Catalunya. A part, hi ha hagut un convidat de Toledo, dues delegacions EAP d'Itàlia de 9 atletes i 20 de la selecció nacional d'Irlanda.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i més enllà, també, a banda de la publicació al BOE de l'Amnistia, també hem d'explicar que Josep Rull ja és president del Parlament. El polític de Junts, exconseller, expres polític, ha estat elegit president de la cambra en el ple de Constitució del Parlament de la 15a legislatura que es va fer ahir dilluns, amb 59 vots a favor d'Esquerra, de Junts i de la CUP. Yolanda Díaz deixa el càrrec de coordinadora de Sumar després dels mals resultats a les eleccions europees. Tot i això, continuarà com a vicepresidenta segona i ministra de Treball. Ha assegurat en una compareixença que és necessari que hi hagi un debat sobre la realitat de l'esquerra a l'esquerra del PSOE. La Fiscalia Europea ha reclamat al jutge de Madrid la part principal de la causa contra Begoña Gómez, parella de Pedro Sánchez, per presumpta corrupció i tràfic d'influències, ja que els contractes sota sospita s'haurien pagat amb fons europeus. I un equip internacional de científics ha detectat per primera vegada aigua gelada al cim dels volcans Tarsis de Mart. Això inclou un món que es diu Olimp, a Mart. És el volcà més alt del sistema solar. Tot i ser una capa molt prima, conté l'equivalent a 60 piscines olímpiques. Déu-n'hi-do. Això recordem, la importància de la presència de l'aigua a Mart. I és important, és força important, perquè que hi hagi aigua podria voler dir que en algun moment hi ha hagut vida. Moment de saludar Marc Vilà amb la previsió del temps. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Sembla que avui caldrà el paraigües, és així?
Avui dimarts tindrem un dia fresc i poc assolellat. Ja i dilluns va ser un dia gris amb ruixats i avui seguirem la mateixa dinàmica d'ambient poc càlid, perquè la calor d'estiu aquests dies ha afluixat. I fins dimecres dijous no tornarem a notar la suavitat tèrmica. La jornada es presenta insegura, molt ennuvolada i amb risc de ruixats. La probabilitat de pluja serà major a la tarda, però no es poden descartar 4 gotes durant el matí. Majoritàriament no seran ruixats molt quantiosos, però localment podrien ser intensos amb tempesta. Tot plegat no deixarà l'ambient gaire suau i ens mourem amb una forquilla de temperatures que anirà dels 14 graus mínims als 22 màxims, denotant una lleugera baixada del termòmetre en vistes als últims dies. Per tornar a l'estabilitat i a les bones temperatures, haurem d'esperar que la setmana avanci mica en mica. Tot i això, encara demà la jornada serà variable, amb risc de ruixats a la nostra comarca.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El comentari d'avui ens l'envia el periodista Pere Carreras.
Molta atenció, empordanesos de bona voluntat, perquè a Sant Feliu de Guíxols, o sigui, a l'Empordà del Sud, s'estan movent per viure un estiu realment extraordinari. Més enllà d'eslògans i anant directament als fets, és evident que aquests mesos que venen ens hi haurem d'anar acostant si realment tenim interès en viure la vida, la festa, la cultura i gaudir d'un potent estiu culturalment parlant. I és que a Cals Ganxons no només estan ja preparant el tradicional menú d'estiu, que inclou la festa major, la timbalada, el correfoc o la trobada gegantera, els focs artificials, sinó que també ve acompanyat del Festival de la Porta Ferrada, que, com sabeu, és el més antic de Catalunya, junt també amb un nou germà petit, un nou festival que seria, doncs, per tant, dels més joves de Catalunya, l'Idíl·lic. I no només hi ha els festivals, sinó que des d'entitats culturals més que rellevants estan preparant una nova edició anomenada Música als Puestos, que fan posar tothom a puesto, amb artistes que, quan els sapigueu, flipareu. I anant més enllà, no només tindreu festa, disbauxa i alegria macarena, sinó que també l'aposta cultural passa enguany per tornar a tenir exposició de l'espai Carmen Thyssen, que enguany se'n parlarà i molt i sempre bé. O sigui, un estiu ben rodó, al qual encara li han d'afegir moltes sorpreses que arriben també associades, com el Festival d'Humor Salat, els espectacles a Las Vegas i tota l'aventura que sigui capaç de generar el patrimoni de Sant Feliu. Ja veníem d'una primavera rica i plena en cultura, d'una Fira del Conte extraordinàriament positiva i participada, passant per dos aplecs, el de la Sardana i el de Pedralta, plens de gent. Quan una ciutat sap què vol ser quan sigui gran i fa una aposta concreta, impressiona veure com totes les peces van encaixant i completen el mosaic. Apostar per la cultura, ho estem veient, es transforma en motor d'economia. Veurem ben aviat tot el resultat.
I avui a la cançó del dia, Judit Neddermann, que ha presentat una cançó que ret homenatge a les persones amb L. Judit Neddermann, que s'involucra amb les persones que pateixen L i dedica aquesta cançó. Avui és el millor dia, inspirada en la força i resiliència de la família d'Idelfons Oliveres, malalt d'L des de fa 3 anys. La cançó promet captivar amb la seva emotiva història i el seu poderós missatge. Fa del mar un lloc de pausa, del dolor que l'he la porta, de dir adéu que sempre costa i tot el temps que ens queda.
Seré a punt quan sigui l'hora i tu.
És la Meritxell Neddermann. Avui és el millor dia, aquesta cançó, per una campanya a favor de la lluita contra l'ELA. Mig minut passa d'un quart de nou del matí. Això és el Supermatí. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Com dèiem, us hem explicat a l'inici, Joan, l'actual president de la Fundació Institut Català del Suro i de l'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya, Joan Josep Puig Castro, ha estat nomenat president de la Confederació Europea del Suro, que integren els principals països que compten amb indústria surera, la CILIEG. El nou president pren el càrrec que fins ara havia ocupat Joao Rui Ferreira. Per parlar-nos una mica més d'aquest nomenament, ens visita el mateix Joan Josep Puig Castro. Bon dia.
Sí, bon dia, bon dia.
Es va fer aquest nomenament en una reunió aquí a Palafrugell. Com s'ha gestat o quan es va decidir que vostè seria el nou president?
Bé, la veritat és que la CEVIA és la Confederació Europea dels Suros, que té molts anys d'història, bueno, va decidir, perquè ja fa anys que nosaltres hi anem representant a Espanya, va decidir per unanimitat, de la qual cosa em fa un especial plaer, hi ha proposta de Portugal, però referendat per França, Itàlia, etc. Doncs va decidir nomenar-me una mica, jo crec que, bueno, perquè hi ha una certa credibilitat en torno a la feina feta a l'Institut Català del Sud i com a la representació espanyola, i estem absolutament contents i orgullosos d'aquest fet.
Perquè, clar, què implica ser-ne el president i que, de fet, el president de l'Institut Català del Suro sigui també el president de la Confederació Europea?
Bé, implica moltes coses. Implica, per mi, a nivell personal, doncs implica un honor, però jo crec que a nivell col·lectiu, com a indústria surera catalana, implica un reconeixement per part dels altres companys d'altres països a la manera de fer i amb les formes de fer. Nosaltres som una gent modesta, que fa un treball constant, on creiem profundament en els temes de d'investigació i en tema de fer evolucionar el suro, tant des del punt de vista forestal com industrial, i considerem que és el millor producte que pot haver per el que és el tapament de les ampolles de vi. I en aquest sentit, jo crec que tots ens ho reconeixen, i aquest fet s'ha transformat ara en el tema d'adjudicar la presidència de la CILIEG.
Quants països formen part d'aquesta confederació?
Mireu, tenim diferents tipus de modalitats. Tenim països on són membres de ple dret i que estan actuant de manera consistent i sistemàtica, com pugui ser Portugal. Portugal és on hi ha la gran concentració d'empreses. Portugal, França, on hi ha també forces empreses i sobretot un mercat de distribució. Tots sabem de la importància del vi francès. Itàlia, Espanya, Alemanya. El que passa és que en el cas d'Itàlia i Alemanya estem en negociacions amb ells perquè ells van estar aquí dintre, van sortir, i ara intentarem que una altra vegada que es tornin a incorporar. La part d'Itàlia està molt concentrada a l'illa de Sardenya, on hi ha algunes indústries sureres, i estem, bueno, negociant amb ells perquè es vinguin una altra vegada membres actius i no solament membres observadors.
Quines són les actuacions perquè la gent s'ubiqui? No sé si és només representació, si també hi ha altres accions de reivindicació del material. Què és el que fa la CILIEG?
La CILIEG el que fa, essencialment, com vostè diu, és un tema de representació davant dels altres organismes, sobretot vitivinícoles. Som representants davant de l'Organització Internacional de la Vinya i el Vi, l'OIB, davant de la CETI, que són els que regulen els temes dels colls de les ampolles, davant de molts organismes, també davant de Brussel·les per temes mediambientals, etc. Ara bé, nosaltres tenim com a sector, ens vam autoirrogar ja fa molt de temps, un codi de bones pràctiques, de bones maneres, un codi de com treballar bé. I aquest codi, que és propietat de la CILIEG, s'audita a més de 250 empreses en el món. Per tant, aquest és un producte, diguéssim, que eleva la qualitat mitja de les empreses i que nosaltres continuarem defensant i fent evolucionar. Dit això, jo també em marco com a fita, o ens marquem com a fita, el nou equip de direcció, ens marquem com a fita que les dades al voltant del món del suro siguin fiables, i això no és una cosa fàcil. Som molta gent, som molt de territori i, bueno, estem intentant articular un centre de dades, un centre d'informació que sigui consistent, solvent i que pugui donar sobretot al consumidor i a la gent una visió real del que representa el món del suro, tant en criteris economicistes, de facturacions, etc., com en criteris mediambientals. És a dir, el suro no és només el que factura, el suro és també el que protegeix des del punt de vista de boscos, des del punt de vista de sinergies de prevenció d'incendis, i tot això nosaltres ho volem explicar d'una manera més consistent.
El sector del suro internacional, i en aquest cas bàsicament europeu, està ben cohesionat, està ben, en aquest cas, confederat, diguem-ne? O sigui, hi ha una bona relació entre tots els països?
La relació entre les persones és excel·lent, és extraordinària. Som gent que ens coneixem de fa molts anys, que tenim molts els mateixos problemes, per tant, això ajuda que hi hagin coincidències. Evidentment, si vostè em pregunta, és com la Unió Europea, és a dir, cada país té la seva singularitat i cada país defensa un determinat tarannà, no? En aquest sentit, sí que hi ha diferències, però diferències en el sentit positiu, no diferències de confrontació en absolut. Nosaltres, tot plegat, és prou difícil com perquè a través de la CELIEX, de la Confederació Europea del Suro, que intentem és aunar esforços, adreçar-los cap a un objectiu, que és sensibilitzar el consumidor, protegir els boscos, reforçar el que és la part industrial de transformació d'aquesta matèria primera tan noble com és el suro, i aquests són els focus de treball. Ara, sí, evidentment que entre els països poden haver diferents posicions, els que estan més a prop del mercat tenen una determinada sensibilitat, diguem-ne França o Espanya, els que són més productors tenen una altra sensibilitat, diguem-ne Portugal o altres, no?
Perquè com a... És a dir, dins d'Europa, Portugal seria el principal productor?
Sí, Portugal és el principal productor des del punt de vista de transformació. Des del punt de vista de matèria prima sempre hi ha aquesta realitat amb les dades de si Espanya, perquè hi ha tota la part d'Andalusia, Extremadura, Catalunya, fins i tot la part de València, Castelló, que hi ha forces línia solera, i aquí és on li explicava abans aquest tema de clarificar dades, però des del punt de vista industrial, el número d'empreses, on més empreses hi ha, és a Portugal, sí.
Com dèiem, vostè és el president de l'Institut Català del Suro, de l'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya, amb seu a Palafrugell. On té la seu la Confederació Europea? No sé si això significarà, la seva presidència significarà que Palafrugell sigui una mica més capital europea del suro.
Miri, una de les coses que ens han permès en aquesta, perquè jo he fet també algunes demandes als companys empresaris d'altres bandes, és la meva disponibilitat és la que és, i per tant la seu la tindrem a Palafrugell, perquè jo no tinc en disposició de desplaçar-me amunt i avall constantment, i el que sí que és veritat és que històricament la llengua de la CELIEX des que es va constituir és el francès, i així ho fem, i també és veritat que mantenim una seu oficial que està a París.
O sigui, la seu oficial serà a París, la seu no oficial, podríem dir, és a dir...
L'operacional, la seu operacional serà a Palafrugell, exacte.
Uh-huh. Clar, què implicarà això per Palafrugell? Hi ha molta... És una confederació amb molta activitat, diguem-ne?
Sí, sobretot el que implicarà és, des del punt de vista pràctic del que passarà en el futur, és que la CELIEX tindrà molt més la sensibilitat dels catalans respecte del que són les inquietuds del mercat i la manera d'explicar les coses, no? Respecte del tema poder més representatiu, més, si això voldrà dir un boom de reunions, nosaltres som gent molt operacional, som empresaris i al final moltes de les coses es fan per teams avui en dia. I sí, sí que farem dues reunions anuals a Palafrugell i sí que farem altres coses, sí que podrem fer altres coses. Però, bàsicament, el que es tracta és d'activar tot un protocol d'accions a desenvolupar i aquestes accions sempre se desenvolupen normalment o a l'entorn dels mercats vitivinícoles, una, o a l'entorn d'on hi hagi sureda, a bosc, dues. Per tant, no és tant el fet que Palafrugell pugui esdevenir un lloc on hi hagi milions de reunions, no és això, però sí que, bueno, no és un fet menor que Catalunya presideixi la Confederació Europea.
Quina durada té el mandat?
3 anys.
3 anys.
El mandat és per 3 anys, i així ho hem estipulat, i, en fi, el que s'ha passat en aquests casos és, almenys veient una mica les trajectòries anteriors d'altres presidents, és que si les coses van bé, que és el que acostuma a passar, doncs es demana prorrogar el mandat, però en qualsevol cas oficialment són 3 anys.
Estem parlant, com dèiem, amb el president de la Fundació Institut Català del Suro, de l'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya, i des de la setmana passada president de la Confederació Europea del Suro. Tenia pendent parlar amb vostè perquè fa unes setmanes es va anunciar, també des de la Generalitat, que s'ha creat el carnet de pelador de suro per professionalitzar el sector i, diríem, també per evitar intrusisme.
Bueno, jo crec que sobretot nosaltres el que detectem és que hi ha manca de persones interessades en fer aquesta activitat. Val a dir que és una activitat dura, és una activitat físicament dura, i que és una activitat que a més és estacional. Són uns determinats mesos de l'any en els quals hi ha feina. Ara bé, nosaltres creiem que la quantitat de gent jove que hi havia és molt petita, les mitjanes de les quadrilles que treuen suro del bosc és molt alta, estem parlant de més de 55 anys, i aquest fet de que hi hagi un curs, que hi hagi una acreditació, que hi hagi un formadors, tot això que implica és generar una activitat de nou i generar un moviment que el que esperem és que acabi portant gent que s'interessi pel bosc i que vegi en ell doncs, una manera de guanyar-se la vida, però també una manera natural de preservar doncs, tot el seu entorn. I per això s'ha fet això del Polo 2.
Serà obligatori tenir aquest carnet per pelar suro?
En principi sí, en principi sí. Això estem treballant en aquests moments amb la Generalitat de Catalunya, que haig de dir que la directora general de Boscos en aquest sentit ha sigut molt sensible a les nostres peticions, amb el pla estratègic del suro fins al 2050. Com sabeu, tot el que és el parc forestal són coses de llarg termini. Les suredes són coses que es pelen una vegada cada entre 9 i 14 anys, depèn de la zona, i per tant són sempre polítiques que han de ser de llarg termini. I en el pla estratègic que estem elaborant amb la Generalitat de Catalunya, amb pes de l'Institut Català del Suro, un dels temes que surten és el tema de la formació i de l'acreditació de la formació per part dels pedalers. Per tant, és un dels eixos més articulat dintre del pla estratègic.
I per acabar, volia preguntar-li, ara fa uns mesos vam conèixer l'inici del projecte Future Cork per una mica promocionar, incrementar la promoció i de la bioeconomia al sector surer. Com avança el projecte?
El projecte avança positivament. Encara fa menys d'una setmana es va presentar a la Pedrera de Barcelona, juntament amb altres projectes, on el Ministeri de Transició Ecològica va tenir a bé doncs, reunir tots els projectes mediambientals que s'estaven fent, i un d'ells era el nostre. El projecte avança bé i jo crec que és una mica, si recorda vostè les meves declaracions a l'inici, és una mica el tarannà català. Nosaltres continuem innovant des de fa ja molt de temps. Innovar a vegades no vol dir descobrir un aparell nou, vol dir treballar per ser conscients de que hi ha una realitat que tenim que atendre i que primer s'ha de comprendre per després actuar sobre ella. Això vol dir que el Futur Coc és un projecte, entre d'altres, que té l'Institut Català del Suro, perquè el Futur Coc és important, però també en tenim el Sensovi o el Sensovi, que és, per exemple, l'evolució de les ampolles d'espumós en cap de suro natural, que el que ens està aportant és que el suro, la seva interacció amb el vi, aporta coses positives a l'evolució dels vins. Per tant, fixeu-vos que no n'hi ha només un, sinó que n'hi ha forces de projectes d'investigació.
I que ara imagino que tindran un espai més de més reivindicació, no?, amb la incorporació a la Confederació Europea del Suro, i com ens deia, que els europeus comprendran el tarannà i la forma de fer dels catalans.
Exacte, i sobretot intentar també donar visibilitat, perquè no, nosaltres realment estem molt a l'avançada, crec, en fer coses, perquè som gent inquieta, però els altres tampoc estan quiets. Per tant, si a Portugal, si a França, si a altres bandes estan fent coses, doncs donarem visibilitat a tot el que s'estigui fent al voltant del món del suro per la defensa del producte.
Doncs avui ens ha acompanyat el nou president de la Confederació Europea del Suro, en Joan Josep Puig, que també és el president de la Fundació Institut Català del Suro i de l'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya, amb seu a Palafrugell. Digui al campanar que van 2 minuts, un minut abans, que acaba de sonar 2 quarts i encara falta 1 minut per 2 quarts.
Li dic de part seva.
Joan Josep Puig, moltes gràcies.
A vostès. Moltíssimes gràcies. Gràcies.
Va, i ara mig minut i arribarem a 9:15 del matí i repassem les notícies que us hem avançat en titulars, notícies del dia importantíssimes a tot el Baix Empordà. Per una banda, comencem a Palamós, i és que Junts per Palamós, que forma part del govern municipal, es desmarca del projecte que impulsa el govern de reformar el Passeig del Mar i demana suspendre'l. Junts ha presentat al·legacions per suspendre aquesta reforma, demanen que tingui en compte un aparcament soterrat i té dubtes de si es podran complir els tràmits i els terminis. I això, si no es compleixen, podrien comprometre el finançament europeu de 3 milions d'euros de fons Next Generation.
Junts per Palamós explica que, tot i formar part de l'equip de govern des del novembre, els altres dos socis són Esquerra i el PSC, ha decidit presentar al·legacions a la reforma del Passeig del Mar amb la intenció que el projecte es deixi en suspens. D'entrada, Junts demana que es plantegi incloure un aparcament soterrat a primera línia de mar, sobretot tenint en compte que l'actual aparcament de Sauló amb 220 places desapareixerà. L'estacionament és una preocupació, sobretot arran de l'anunci de l'esplanada de costes que es renaturalitzarà i que els carrers on fins ara es podia aparcar especificaran en plataforma única, recull l'escrit. Junts explica que internament ja havien traslladat aquests dubtes als altres grups de govern perquè, davant la premura dels fons europeus i l'obligació de complir terminis, va optar per aprovar el projecte al ple municipal i treballar amb Esquerra i el PSC per buscar solucions. Ara, però, Junts recela que es pugui lligar el finançament per l'obra i que també es puguin complir els terminis d'execució de la marca Europa. De les dues fases en què s'ha subdividit la reforma del Passeig del Mar, la primera, que puja 6,6 milions d'euros, ha rebut una subvenció de 3 milions procedents de fons Next Generation i ha d'enllestir-se abans del juny del 2026. La promesa d'aconseguir recursos actualment en suspens per la manca de govern a la Generalitat i, per tant, de pressupostos de la mateixa manera que passa a l'Estat, posen en dubte la viabilitat del pla del mandat i el finançament de les diverses accions que Junts vol prioritzar, recull en aquest comunicat. A més, el grup municipal també tem que la imminent aplicació de les regles de despeses suspeses arran de la pandèmia i la necessitat de tirar endavant altres projectes comprometen la reforma del Passeig del Mar.
Però també tenen dubtes sobre la mobilitat.
Junts recorda que pel que fa a la mobilitat i a l'aparcament, l'estudi encarregat per l'equip de govern que ha analitzat aquests dos punts es preveu enllestir a la tardor i que això també s'hi afegeix al problema dels terminis perquè sí o sí la primera fase de la reforma del passeig ha d'enllestir-se a mitjans del 2026 per complir les exigències d'Europa. Raimon Trujillo creu que cal polir tant el projecte de la reforma del Passeig del Mar com les diferents fases d'execució de l'obra per no hipotecar possibilitats futures i aquí, de fet, Junts per Palamós recorda que hi ha casos recents, com les obres de l'Eixample, les de l'Arbreda o l'arranjament del tram del passeig entre els carrers del Mar i d'Aragó, en què els terminis de contractació no s'han complert, cosa que posaria en risc els 3 milions europeus. Per últim, Junts també subratlla que en els darrers anys s'ha visualitzat l'acció deficient per garantir tant el manteniment del Passeig del Mar com altres espais públics del municipi, sobretot en allò que fa referència a la neteja, l'arranjament del paviment o la poda de l'arbrat. No hi ha elements per pensar que això anirà millor i, per tant, cal disposar d'una partida concreta al pressupost per mantenir en les millors condicions possibles el Passeig del Mar, tal com diu Junts en aquest comunicat. Altrament, faria insostenible aquesta inversió que es planteja, i afegeix el grup municipal, demanant també que els arbres i arbustos que s'instal·lin siguin varietats autòctones resistents a la sequera i al canvi climàtic.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Doncs continuem al Supermatí, 3 minuts passen de 2:15 del matí. Detenen 6 homes a Forallac pel robatori amb violència d'un rellotge. Els Mossos d'Esquadra i la policia local de Torroella van detenir aquest 6 de juny, ho hem sabut ara, 4 homes d'edats compreses entre 25 i 46 anys, com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació. L'endemà els Mossos van detenir a la Bisbal 2 homes més de 24 i 26 anys per la seva participació en el delicte. A més, aquests dos detinguts també se'ls acusa d'un delicte de resistència i desobediència als agents de l'autoritat.
Els fets van tenir lloc passades les 5 de la tarda del dia 6 de juny a l'aparcament d'un supermercat situat a la carretera que uneix Torroella de Montgrí i l'Estartit. Una parella de turistes van ser abordats per un grup d'homes que li van arrencar del canell a un d'ells el rellotge que portava, causant-li lesions lleus. Va ser llavors quan es va muntar un dispositiu policial conjunt per localitzar els autors. Poc després, una patrulla de la policia local va localitzar el vehicle dels lladres i els hi van fer indicacions per tal que s'aturessin. El conductor va fer cas omís i va accelerar la marxa fins a xocar contra el vehicle policial. Durant el seguiment, un dels lladres va saltar del vehicle en marxa i els altres dos ocupants van abandonar el vehicle després d'impactar contra el cotxe patrulla i van fugir a peu camp a través. Els Mossos van muntar controls i en un d'ells, a Forallac, van aturar un vehicle amb 4 ocupants que coincidien amb la descripció facilitada per víctimes i testimonis. A l'escorcoll del vehicle, en obrir el maleter, els Mossos van localitzar el rellotge amagat sota un seient. Davant aquests fets, la policia va detenir els 4 homes com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. L'endemà al migdia, una patrulla de paisà també dels Mossos va localitzar i detenir a la carretera 66 els dos homes que havien fugit camp a través després d'haver embestit el vehicle de la policia local. Aquests dos detinguts també se'ls acusa d'un delicte de resistència i desobediència als agents de l'autoritat. El valor del rellotge sostret és de 4.900 euros i els Mossos el van retornar al seu propietari. Tres dels detinguts van quedar en llibertat després de declarar a comissaria a l'espera de comparèixer davant el jutjat, coneixedor de la causa als altres, però sense antecedents, van passar el 8 de juny a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.
No ens movem de la Bisbal. La policia local ha donat per tancada la campanya de control de vehicles de mobilitat personal, com els patinets elèctrics, que va començar el 20 de maig. Durant aquestes setmanes han controlat una cinquantena de vehicles i n'han denunciat una dotzena per diverses infraccions, com ara circular per voreres o zones de vianants. Bé, s'ha de dir que en una setmana 12 persones tampoc no és la gran cosa, eh? Això vol dir menys de dues persones al dia. Ha estat sobretot a la zona centre, però també en altres punts conflictius.
Des de l'Ajuntament expliquen que l'objectiu de la campanya era garantir el bon ús i el compliment de les condicions de circulació d'aquest tipus de vehicles. En aquest sentit, el regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Delmé, assegura que hi ha un problema important i és que la conducta més detectada és que els patinets circulin per espais reservats per vianants. Denuncia que posen en perill la integritat física de les persones més vulnerables com nens i gent gran. Per això, Dilmé avisa que, tot i la campanya s'hagi acabat, mantindran un dispositiu diari prioritzant les zones més sensibles. Assegura que seran al màxim de contundents en les sancions perquè tothom està prou informat i qui infringeix, diu, ho fa conscientment. Des de l'Ajuntament recorden que els patinets i altres vehicles de mobilitat personal estan catalogats com a vehicles i, per tant, no poden circular per les voreres o les zones de vianants. També que per conduir-los l'edat mínima és de 16 anys.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Dissabte es commemora el Dia Mundial contra el Maltractament a la Gent Gran a Palafrugell, amb una sèrie d'activitats ja que comencen avui programades per defensar els drets d'aquest col·lectiu. Les activitats començaran avui amb una xerrada sobre sexualitat i gent gran a 6:45 de la tarda al Consell de la Gent Gran.
Aquesta sessió serà impartida per José Yepez, de l'Espai Igualtat, i Noemí Adarnius, de Salut Comunitària. Dijous, a 6:45 de la tarda, l'Esplai La Caixa es durà a terme una altra xerrada titulada Últimes Voluntats i Altres Documents, a càrrec de l'advocada Alham Saha, de l'Àrea d'Acció Social, i Eva Brancós, cap d'admissions de l'ABS de Palafrugell. Dissabte, la jornada començarà a les 11 del matí amb el punt de sortida de la caminada local del Consell de la Gent Gran. Es recomana portar la samarreta blava de l'any passat. La caminada serà curta i fàcil fins a Plaça Nova, on, a 11:45 del migdia, es farà la lectura del manifest institucional amb l'acompanyament de l'Escola de Música L'Energia. I el dissabte, a les 12, la Coral Mestre Cirés oferirà una actuació que serà seguida d'un pica-pica a l'Esplai La Caixa. L'esdeveniment està organitzat per l'Ajuntament de Palafrugell i compta amb la col·laboració de la Fundació La Caixa, l'ABS Palafrugell Serveis de Salut Integrats, l'Escola de Música L'Energia, Dip Salut i l'Associació Gent Gran de Palafrugell.
Els gremis de pastisseria de Barcelona i Girona han premiat la pastisseria Brugués de l'Estartit per la seva trajectòria professional en el marc de la gran gala de la pastisseria que es va fer diumenge a l'Escola ESSI de Barcelona.
Els guardons dels dos gremis reconeixen el talent professional de la pastisseria artesana de Catalunya. La pastisseria sardinenca va ser reconeguda al costat de les pastisseries Escrivà de Barcelona i Puigdemont de Mer. La pastisseria Brugués de l'Estartit té gairebé 5 dècades d'història amb Josep Brugués a l'obradora i la seva esposa Joaquima Parada al taulell. Entre les seves especialitats més conegudes hi ha els rocs de les Medes i les pedres del Ter. Durant la gala es van entregar altres premis, com el que va rebre el periodista Toni Soler com a personatge més dolç, a la palafrugellenca Ruth Gou com a exalumna de l'Escola de Pastisseria del Gremi, al col·lectiu Taula Dolça com a projecte més innovador, a David Pérez per rellevar a la pastisseria El Signe de Manresa, a la pastisseria Llavina de Centelles com la millor pastisseria del món rural i a la pastisseria Nèctar de Cassà de la Selva com a millor projecte emprenedor. Finalment, els xefs Bruno Andreoletti i Tejasvi Chandela van ser reconeguts amb la medalla d'or dels gremis de Girona i Barcelona.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Doncs sí, el segon Saló d'Oficis i les Professions del Baix Empordà, que es va fer ara fa unes setmanes, ha rebut una valoració positiva pels participants. Ara el Consell Comarcal i l'FP del Baix Empordà han fet el balanç de com va anar aquest Saló dels Oficis, que es va fer a Palafrugell, a la Bòbila, va comptar amb més de 2.000 assistents entre alumnes i famílies. Com dèiem, s'ha considerat un èxit i s'ha anunciat una tercera edició pel 2025 amb l'objectiu de continuar continuar orientant els joves cap al mercat laboral.
El Saló ha estat ben valorat pels assistents que van participar els dies 28 de febrer i 1 de març. Un 70% dels joves han afirmat haver trobat informació útil pel seu futur professional. L'esdeveniment ha omplert amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats del teixit productiu, prestigiar els oficis i potenciar la formació professional. Entre les activitats destacades hi ha hagut xerrades com "I després de la ESO què?" i "T'atreveixes a somiar", que han tingut una alta assistència. El Saló ha comptat amb la participació de 21 famílies professionals de formació professional, centres que ofereixen certificats de professionalitat i entitats com la Cambra de Comerç de Palamós, amb un total de 36 estants. Els ajuntaments de la comarca també han col·laborat oferint sessions informatives i tallers formatius pels joves. Per a futures edicions es preveu reforçar la participació de l'empresariat per transmetre les oportunitats del mercat laboral de la comarca.
En esports, dues notícies d'atletisme. Per començar, parlem del palamugià del Meixal, que s'ha classificat per la final de 1.500 metres de l'europeu d'atletisme. L'atleta, amb un quart lloc a la seva sèrie de semifinals, va accedir a la final dels 1.500 metres de l'europeu de Roma.
Després d'haver participat el dia abans en la final dels 5.000 metres, en què va quedar quart, Meixal va tornar a sortir a la pista de l'Estadi Olímpic de Roma, aquesta vegada per disputar les semifinals dels 1.500 metres. Meixal va començar molt bé la cursa i fins i tot es va situar al capdavant durant bona part del recorregut, però al final va ser superat per tres atletes. Malgrat haver acabat quart, amb un temps de 3:44:19, que de fet és la seva pitjor marca de la temporada en aquesta distància, va aconseguir l'objectiu d'accedir a la final. El més ràpid en aquesta cursa va ser el britànic Neil Gourley. Aquest proper dimecres, el palamosí intentarà lluitar per acabar la cursa final el més amunt possible, tal com ell mateix va declarar.
I aquest cap de setmana, a Palafrugell, s'han fet 7 rècords en el 30è míting d'atletisme. Hi han participat 626 atletes, és a dir, 312 de masculins i 314 de femenins d'arreu de Catalunya que han competit a la categoria sub-18 i en el 29è campionat de Catalunya. A part, hi ha hagut un convidat de Toledo, dues delegacions d'Itàlia de 9 atletes i 20 de la selecció nacional d'Irlanda.
Josep Massa, del Club Atlètic Palafrugell, destaca que es van superar fins a 6 rècords del circuit TAP.
Mario Stefanov, un atleta d'escó, va fer 13:70 en els 110 metres tanques. En Bakr El Asri, de Lloret, va guanyar els 2.000 obstacles amb 5:49:08, que també és rècord del circuit europeu i rècord dels campionats de Catalunya. En els 400 metres tanques, l'Eric Álvarez, de l'Hospitalet d'Atletisme, va guanyar amb 55:06, que és rècord del circuit europeu. L'atleta irlandès convidat que va participar en els 5 quilòmetres marxa, en Seamus Clark, va guanyar els 5 quilòmetres marxa fent també un nou rècord europeu sub-18 EAP amb 21:25:81. La Noa Martínez, saltadora de perxa del Barça, va guanyar la prova amb 3:71, millorant amb un centímetre el rècord del circuit EAP sub-18 també. I l'últim rècord del circuit EAP sub-18 fou per Gina Torres, la marxadora de Lleida, que va guanyar els 5 quilòmetres marxa en 24:29:62.
A part dels rècords del campionat de Catalunya, també Ian Martínez, de Rubí, ha obtingut el de 100 metres amb 10:83 a les semifinals.
Al final també va guanyar amb 10:82, però com que bufava ben superior al legal, la marca no es pot homologar com a rècord.
Altres marques destacades són els 76,12 metres al llançament de martell de l'irlandès Thomas Williams, que el situa en segon al rànquing mundial de la temporada. La seva companya, Kaoim Gallen, s'ha imposat el martell femení amb 63,58. Ha millorat 4 metres la seva marca anterior i li assegura la presència al campionat d'Europa.
I què van fer els esportistes palafrugellencs, Ferran?
Josep Massa destaca alguns resultats.
Destacaríem a la Mireia Pou, que fou setena triple salt amb 10:49, marca de la temporada, i novena alçada amb 1:40. En Sal Moret fou vuitè a javelina amb 42:06, que és marca personal. L'Anna Lloberes va quedar-se a les semifinals dels 100 metres, en prova va fer una marca boníssima de 12:72, millorant de 7 dècimes la seva marca anterior. Laia Dauiri també va millorar marca en els 100 metres tanques fent 17.53.
Els equips de relleus femenins han obtingut dues quartes posicions amb 54,30 als 4% i 454,07 als 4x400. A les proves de promoció locals hi ha participat 33 atletes i cal destacar els 12,26 de Xanuca Palmada als 100 metres sub-16.
Tres minuts ara mateix de dos quarts... què dius? Tres quarts de nou ara mateix. Ja ho podríem anar deixant amb les versions del Dragon Sea d'Intei, però clar, com que l'original és tan bona, doncs les versions no estan malament. Avui escoltem en David Guetta i en lloc de dir Dragon Sea d'Intei diu I don't wanna wait.
Tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer.
Al Supermatí els dimarts parlem de tecnologia i d'oci digital amb en Martí Seguer. Martí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencem parlant de la conferència d'Apple que va fer ahir al vespre i que ha servit per presentar la seva nova aposta per la intel·ligència artificial. Què ens en pots explicar sobre això?
Doncs mira, Apple ha fet un gran pas endavant en el camp de la intel·ligència artificial amb l'anunci del seu nou sistema, Apple Intelligence. Aquest nou sistema integra la IA generativa, els models més moderns de telèfon, tauletes i ordinadors d'Apple, amb l'objectiu d'agilitzar les tasques quotidianes. En aquesta presentació, que va començar amb un vídeo pregravat, es veien diversos executius d'Apple saltant d'un avió amb paracaigudes que portaven el nom dels principals sistemes operatius de la companyia, i després d'aterrar a l'Apple Park, en Tim Cook, el conseller delegat d'Apple, va iniciar la presentació destacant les novetats dels sistemes operatius Vision OS, iOS...
Les ulleres intel·ligents, el Vision OS...
Sí, el tvOS, l'iPad OS i el Watch OS i el de Mac. Uh-huh. Després van endinsar-se en els detalls sobre la nova intel·ligència artificial, prometent que aquestes novetats faran els dispositius d'Apple molt més intel·ligents que mai. Uh-huh. I aquest Apple Intelligence arribarà aquesta tardor, en fase de proves, els models més moderns del telèfon. En Tim Cook va destacar que la intel·ligència artificial generativa pot portar els productes de la companyia a noves altures i aquest sistema permetrà mostrar notificacions prioritàries, reescriure i corregir text automàticament, realitzar accions en diferents aplicacions, consultar arxius compartits o mostrar fotos en determinades persones. Per exemple, també es podrà demanar a l'assistent que reprodueixi un podcast o...
Li podràs dir, és que veia que li podràs dir, reprodueix el podcast que em va enviar la meva dona l'altre dia.
Sí.
I ja sabran de quin podcast estàs parlant.
Sí, exacte. Apple també assegura que aquest sistema estarà dissenyat amb la privacitat en ment, processant la informació directament als dispositius sense recollir dades personals. A causa de la gran potència de càlcul necessària, aquestes funcions només estaran disponibles per als iPhone 15 Pro i models més recents i superiors, així com tauletes i ordinadors amb processadors d'Apple des de M1 cap endavant. Per tant, exclouran completament pràcticament tots els dispositius que no tinguin, et diria, un any i mig.
El meu iPhone, per exemple, no ho tindrà, tot i que vaig veure que semblava que sí que ho tindria, però si estaves connectat a internet, o sigui que requeriria d'internet per aquestes funcions.
Sí,
sé si això finalment ho aplicaran.
Veurem. No ha quedat massa clar, la veritat.
Bueno, clar, és que persones que tinguin l'iPhone 15 Pro no n'hi ha moltes, tampoc. O sigui, la gent en general posta pel format o per iPhones antics o pel format bàsic, no el Pro.
Que, exacte. Sí,
bueno,
sí.
Veurem.
Algunes funcions més sofisticades també necessitaran dels servidors del núvol. És a dir, les dues coses. Necessitaran bon processador i estar connectats a internet.
Val.
Apple també ha confirmat una renovació important de Siri, que serà més natural, rellevant i personal. L'assistent tindrà en compte el context de la conversa i les paraules anteriors i permetrà als usuaris escriure-li quan no vulguin utilitzar la seva veu.
Val.
Siri podrà realitzar accions dins de les aplicacions, mostrar imatges personals amb determinades peces de roba o buscar informació en diferents formats, com correus electrònics, SMS, notes compartides... Allò típic de ho vaig veure però no sé on ho vaig deixar, doncs, bueno, la Siri es posarà per tot arreu i anirà buscant. I també una altra novetat que ens van presentar és en Genmoji, una eina que permetrà crear emojis personalitzats amb la IA generativa i Image Playground, que permetrà crear imatges amb diferents conceptes com disfresses o llocs. Bé, hem de veure com serà això. I també hi ha una altra funció que es diu Cleanup, que permetrà també esborrar persones o fons de fotografies d'una imatge.
Val, molt bé, això tan útil de, també a vegades que et molesta algú, no? I en una fotografia.
Exacte.
I l'elimines i llestos.
O canviar un paisatge també.
Val. Molt bé, parlem de dispositius mòbils, parlem dels consells que dona l'Agència de Seguretat dels Estats Units sobre la seguretat, consells que dona la seguretat sobre seguretat als nostres dispositius mòbils.
Doncs sí, la National Security Agency dels Estats Units ha publicat un document amb recomanacions per protegir els nostres telèfons mòbils. Una de les accions més senzilles i efectives és apagar el telèfon almenys una vegada per setmana. Això ajuda a defensar-se contra vulnerabilitats del dia zero que són explotades pels ciberdelinqüents abans de que els fabricants en siguin conscients i que les puguin corregir. Apagar el telèfon talla qualsevol flux d'informació cap als delinqüents i permet que es completin les actualitzacions que el telèfon té pendents de fer moltes vegades o correcció d'errors.
Val, o sigui, si apaguem el telèfon, aturem fluxos d'informació que puguin anar cap al delinqüent. Mira, no n'era conscient i jo poques vegades apago el telèfon, excepte quan se m'acaba la bateria.
Veus?
I ja ho faré una mica més.
Doncs mira, o un reinici,
Passem de parlar, ara parlàvem d'Apple, passem a parlar de Google, perquè Google, un algoritme, un canvi en l'algoritme de Google, ha millorat la visibilitat del contingut en català al cercador.
Doncs sí, un informe de la Fundació.cat i l'Aliança per la Presència Digital del Català revela que la visibilitat del contingut en català a Google ha augmentat significativament gràcies a un canvi en els algoritmes aplicats l'agost del 2023. En els seus últims 6 mesos, la presència del català en els resultats de cerca ha arribat a màxims històrics del 56%, superant el castellà en molts casos. Aquesta millora es deu a la nova configuració del motor d'intel·ligència artificial que ara interpreta millor les interaccions amb els usuaris catalanoparlants. L'estudi analitza el trànsit de 600 dominis i subdominis multilingües i continuarà monitoritzant les tendències en els pròxims mesos.
Molt bé, doncs ens n'alegrem molt perquè això és important. Parlem ara de l'impacte econòmic del Mobile World Congress d'aquest any a Barcelona.
Doncs sí, aquest any el Mobile World Congress ha obtingut un impacte econòmic sense precedents a Barcelona, assolint una xifra rècord de 502 milions d'euros. Això suposa un increment del 8,9% respecte a l'any anterior, quan es van generar uns 461 milions d'euros.
Això vol dir, per tant, que és la primera vegada que l'impacte és de més de 500 milions d'euros, segons
correcte.
Els càlculs.
Sí, sí, sí. Mm. A més, aquesta edició ha creat uns 9.200 llocs de treball a temps parcial durant la seva celebració. Des del 2006, el Mobile World Congress ha contribuït econòmicament amb més de 6.300 milions d'euros a la ciutat de Barcelona, i aquest congrés, organitzat per la GSMA, ha tret més de 101.000 assistents de 205 països, amb un 51% d'aquests assistents sent d'un nivell directius o superior. A l'esdeveniment hi van participar uns 2.700 expositors, patrocinadors i socis, cosa que destaca la magnitud i l'impacte global d'aquest congrés. El CEO del GSMA ha subratllat la importància d'aquest congrés, afirmant que no es tracta només de connectivitat mòbil, sinó que també inclou la transformació digital que afecta a tot el món. El congrés combina exposicions, conferències i polítiques debatent el futur de la tecnologia i de la seva aplicació.
I finalment parlem d'una nova inversió de la indústria del videojoc a Barcelona.
Exacte, Barcelona serà la seu d'un nou estudi de videojocs AAA anomenat Bespoke Pixel, liderat per David Paul Fent, un veterà de la indústria que ha treballat en títols com Assassin's Creed o Far Cry. Amb una inversió de 25 milions d'euros es crearan 50 nous llocs de treball centrats en el desenvolupament de productes per a PC i consoles. Catalunya és un hub important per a la indústria del videojoc, amb més de 200 empreses i un volum de negoci superior als 550 milions d'euros. Aquesta nova inversió reforçarà encara més el sector, que ja destaca per la seva innovació i atracció d'inversió estrangera.
Molt bé, doncs molt interessant també aquesta presència del videojoc a Catalunya, de la indústria del videojoc internacional, perquè com dèiem aquesta empresa que ara s'instal·la a Barcelona és la responsable de títols tan importants com Assassin's Creed.
Sí.
Doncs gràcies, Martí, gràcies per aquesta actualització, mai millor dit, perquè parlàvem de l'actualització d'Apple, aquesta actualització sobre tecnologia i oci digital. Fins dimarts vinent.
Molt bé, fins dimarts.
Doncs fins aquí el supermatí d'avui, un supermatí també molt marcat, com dèiem a l'inici del programa, per l'aprovació de l'amnistia. I és que la llei de l'amnistia, després de la firma del rei, ja ha sortit publicada al butlletí oficial de l'Estat i ara comença el periple per aplicar-la per part de la judicatura. El primer pas el farà el Tribunal Suprem, que preguntarà a les parts si s'ha d'aplicar aquesta llei i si s'han d'aixecar les mesures cautelars dels exiliats. És a dir, les defenses, la fiscalia i l'advocacia de l'Estat s'hauran de pronunciar. Ara s'obre un període de 2 mesos per aplicar-la. Segons la llei, els jutges ho hauran de fer d'ofici o a petició de les parts i amb caràcter urgent. I recordem que de tot plegat hi depèn el retorn del president Carles Puigdemont i la resta de polítics exiliats. Recordem que Carles Puigdemont va assegurar que tornaria a la sessió d'investidura del Parlament d'un nou president de la Generalitat. I també en depèn la possibilitat que Oriol Junqueras, si al novembre és reescollit president d'Esquerra Republicana, es pugui presentar a unes eleccions, a unes possibles fins i tot eleccions, una repetició electoral. I acabarem el supermatí d'avui amb un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vilà.
Avui dimarts tindrem un dia fresc i poc assolellat. Ja i dilluns va ser un dia gris amb ruixats i avui seguirem la mateixa dinàmica d'ambient poc càlid, perquè la calor d'estiu aquests dies ha afluixat. I fins dimecres dijous no tornarem a notar la suavitat tèrmica. La jornada es presenta insegura, molt ennuvolada i amb risc de ruixats. La probabilitat de pluja serà major a la tarda, però no es poden descartar quatre gotes durant el matí. Majoritàriament no seran ruixats molt quantiosos, però localment podrien ser intensos amb tempesta. Tot plegat no deixarà l'ambient gaire suau i ens mourem amb una forquilla de temperatures que anirà dels 14 graus mínims als 22 màxims, denotant una lleugera baixada del termòmetre amb vistes als últims dies. Per tornar a l'estabilitat i a les bones temperatures, haurem d'esperar que la setmana avanci mica en mica. Tot i això, encara demà la jornada serà variable, amb risc de ruixats a la nostra comarca.
Moltes gràcies, Marc Vila, i gràcies a tothom que ha fet possible aquest informatiu, que torna demà a les 9 del, a les 8 del matí, com sempre, amb tota l'actualitat del Baix Empordà.